caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dijous 22 de setembre... de desembre. Dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la ràdio en català que no surt de pobre perquè ni la pedrea tu. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, a Mono José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb alegria, però res,
sí,
eh?
No
ha caigut res.
No.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs ara ho deies, eh? Avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de la loteria de Nadal. Sou del grup d'afortunats que us ha tocat o sou més del nostre grup, no? Dels que us heu quedat igual o pitjor. Doncs sigui com sigui, quedeu-vos perquè en uns minuts parlem de loteria de Nadal i molt més a la cara B de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia volem saber quin ha estat el vostre propòsit d'enguany i si l'heu aconseguit. També descobrirem què espera la gent del carrer d'aquest 2023. En parlarem de tot plegat amb la nostra experta del dia, Victòria García, coordinadora del grup de treball de psicologia coaching al Col·legi de Psicòlegs de Tarragona i psicoterapeuta d'adults i adolescents.
I aquest dijous volem saber què és el que ha passat ben bé amb el Tribunal Constitucional. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, perquè el Tribunal Constitucional ha tirat enrere la reforma judicial del govern abans de la seva tramitació al Senat i té alguna cosa a veure el bloqueig a la renovació del Consejo General del Poder Judicial i, sobretot, quines conseqüències en pot tenir tot plegat? Doncs ens ho explicarà Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona.
I ara també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? Aquesta és l'obra amb la que la companyia La Calòrica ha aconseguit un gran èxit de pública i crític i que torna a ser per tercera vegada a Barcelona. Després de passar pel Teatre Nacional de Catalunya i també el Poliorama, ara s'instal·la en el Teatre Borràs, des d'on ens explica la pròpia història de la companyia i, en paral·lel, la història d'un congrés negacionista del canvi climàtic. Esther López i Júlia Truñol seran dues de les actrius que donen vida a aquesta meravellosa bogeria de La Calòrica i que avui pugen a la caravana per explicar-nos-ho.
I també cada dijous els caravaneros volem ser educats, Nina.
Avui volem ser educats. Parlarem de com s'enfaden els nens en èpoques de Reis i Nadal. Què passa si els més petits s'enfaden quan els regals que els hi porten no els hi han agradat? Com han d'actuar aquí els pares? I encara més, ens podem enfadar els pares i mares davant dels nens i nenes? Doncs en parlarem de tot plegat amb Oriol Julià, president de l'equip SER, Salut i Educació Emocional.
I a les 5 de la tarda fem rotar pel món de la sostenibilitat i la música i acabarem amb un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral, Andreu.
A Xamiró ens tornarà a portar una qüestió sostenible i, a més, solidària. I també escoltarem el nou reportatge social de Ruth Caral que ens parlarà de la situació del comerç local i la seva digitalització.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Va, gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de saber, Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he decidit estalquejar a la Júlia Truñol.
Júlia, que t'ha fet gràcia.
A veure,
ara,
expliquem no? Això. Sí. Que jo, quan l'he vengut ara a la introducció, he dit sí. Truñol i és Truñol. No és passa Truñol. Res, la gent s'equivoca.
Sí. Qui té boca...
Ens passa a tots.
Sí, Júlia Truñol.
Ah, exactament, que és l'actriu de La Calòrica. I us preguntareu, per què no has estalquejat a les dues actrius que venen? Doncs mireu, perquè he fet un primer estudi de mercat i m'ha fet més gràcia el seu perfil. Cosetes.
Mira que bé.
Comencem, doncs, dient que el seu perfil és una mica caòtic. És a dir, no segueix cap mena de patró cromàtic ni temàtic, perquè tan bon punt se la veu a ella al teatre com també penja fotos o vinyetes còmiques amb frases com "A veces lo importante es no participar".
Mira-la, avui ens va molt bé, eh? Aquesta
exactament.
Frase.
En fi, però això justament d'ella no em molesta que sigui tan caòtica, no? Perquè les seves fotografies també tenen un punt caòtic. És a dir, tot el seu Instagram és caòtic. Fotografies, per exemple, burroses...
Borroses, pot seguir.
Borroses, amb un efecte granulat blau i vermell i una foto del 27 de gener del 2021, per exemple, amb el cap dins d'una capsa de cartró. Per cert, també us he de dir que en una fotografia del 16 de desembre del 2017, en la que se la veu amb la samarreta al revés, perquè se li veu l'etiqueta simplement, al peu de la foto va posar el hashtag bueno, pues molt bé, pues adiós.
Home, una frase que va fer fortuna.
Sí, crec que no me'n recordava d'aquest hashtag que es va fer tan viral. No sé si jo l'havia arribat a utilitzar.
El podries haver utilitzat perquè tu també portes peces de roba amb l'etiqueta.
Sí, sí, sí.
Correcte. Sí, però no al revés, eh? A veure.
Mira, d'aquí segur que no et costarà gaire.
En fi, després d'aquest petit incís, passem al veredicte final, i és que per ser una noia esbojarrada, per ser reivindicativa amb la cultura i les dones, i per ser un caos com jo, queda més que aprovada.
És a dir que és caòtica, eh?
Sí.
Però sobretot és calòrica.
Exactament.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs tinc una mania estranya a l'hora de caminar amb la gent. I és que sempre intentaré que anem a la vegada o, per contra, en efecte mirall. I és a dir, que si l'altra persona avança amb la dreta, jo avançaré amb l'esquerra. O, si avança amb la dreta, doncs intentaré també avançar amb la dreta, jo.
Mira que ets raro, eh?
A vegades ens preguntem per què no ens escolta. És perquè està fent totes aquestes coses, saps?
Mira,
I és horrible que ens digui això, perquè ara jo, quan vagi amb ell cap al metro, només pensaré que està pensant això, saps?
Odies la gent que...
Doncs mireu, avui al metro anava ple de persones amb maleta i he pensat, quina ràbia us tinc, estudiants, perquè ja heu acabat i fins després de Reis no torneu. Enveja, se'n diu això.
Això m'ho han d'explicar bé, eh? Perquè l'escola ja ha acabat, eh?
Sí, efectivament.
Sí, però...
No es podien esperar divendres.
Exacte.
Però només a Catalunya, o m'estic posant en un jardí? Perquè avui escoltava l'Àngels Barceló, que ha dit que demà començaven vacances.
O, no ho sé.
Avui.
No,
ai, és igual.
No sé.
Un jardinet?
Catalunya segur.
De la caravana.
Catalunya,
sí, Catalunya
segur.
Sí.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs que Nina Agustí avui al metro m'ha vist, s'ha posat al meu costat, però no m'ha dit res més.
Oix.
Efectivament.
Mireu, m'encanta.
Ai, molt bé,
m'ha deixat escoltar la meva música.
Veus que bé.
Sí.
És que a mi també m'agrada això.
Propòsit d'ahir, què?
Doncs, a veure, he pensat que alguna bufanda o alguna cosa per regalar-li a la meva àvia li podria agradar, no?
No t'escolta, no, la teva àvia?
No.
Ah, val. No, perquè si no, ja ara ja el sap, spoilers.
No, perquè no sap, no tenim... Ara anava a dir una cosa, no tenim ràdio a casa. És veritat, no tenim ràdio. I no
doncs
tenim
mira, ja saps
Alexa,
que
no tenim Alexa per posar ràdio, Esteu.
Una bona ràdio.
Dis-ho.
Va, propòsit nou per avui.
Doncs intentar no mirar el mòbil quan em desperto a mitjanit. I és que avui ho he fet i he vist l'hora 3:33 de la matinada.
Ah, mira.
Avui vaig una mica amb els peus de plom, perquè ja sabeu...
Diuen que porta mala sort.
Sí, soc una mica supersticiós.
Bona, perquè tots coincideixen.
Jo pensava com...
No.
Una hora bastant diabòlica.
Sí?
Sí.
Mare de Déu.
Sí, sí.
Sort que no et lleves a les 6.
Fa por.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara bé. A la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de parlar de la nostra cara B. Ja ho sabeu, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria, què ens expliques avui?
A veure, doncs, avui toca parlar sí o sí de loteria de Nadal.
Home, no podia faltar.
Us ha tocat o què?
No,
no volia fer aquesta pregunta, però jo crec que si ens hagués tocat estaríem aquí mínim amb una botella de xampany.
Ni el retorn.
Exacte.
Res, eh?
Que
trist. Per tant, ens hem quedat més pobres.
Sí, exacte. Ens ha sortit negatiu.
Bé, dit això, tots ho sabem i ho han anat explicant al llarg de tot el matí els companys de Ràdio Estel, però parlem-ne una miqueta més, perquè ens agrada, val? A moda de recordatori, la grossa són 400.000 euros i el dècim premiat ha estat el 5.490.
Mira, un número lleig, eh? En parlàvem l'altre dia amb l'expert.
És lleig, és d'aquells números que et penses, no tocarà?
Exacte.
Sí. Pam, toca.
Doncs mira.
Val? Llavors, el segon està valorat en 125.000 euros i ha estat el 4.074, també un número estrany, si més no.
Sí.
I el tercer són 60.000 euros, dos quarts de 20.000 i 25ens hi ha també premis de 5.000 euros, val?
M'he
liat una miqueta, però...
Que
no ens ha tocat.
Tira endavant, sí.
Tira endavant. I res, si voleu consultar la resta de números premiats, obriu qualsevol plataforma digital, perquè...
Segur, hi ha allò de posar
és el
numeret.
Tema del... Correcte,
val? Sí.
Dit això, més que parlar dels números premiats, sí que us vinc a parlar de la cara B, i mai més ben dit, de tot plegat, perquè aquesta cara B té un nom, que és Hisenda.
Ai!
Ui,
home, vaja.
Clar, que es,
penseu que tots... todos.
Mira, ja està aquí.
Ai, increïble.
Com era això?
Hacienda somos todos.
Ai, brutal, ara,
perfecte.
Que bé, aquesta cohesió de grup, val. Perquè, clar, què passa? Que si sou dels afortunats que us ha tocat, Segurament el primer que fareu serà cridar com uns bojos.
Sí, home, sí?
I en segon lloc, preguntar-vos quants diners es queda Hisenda.
Ara.
Doncs tranquils, que us porto la resposta un dia més.
Ara,
val?
Ara.
Anem per pams. Val? Els primers 40.000 euros del premi de la loteria heu de saber que estan exempts d'impostos.
Mm.
Val? Però clar, a partir d'aquí Hisenda sí que es queda un 20% de cada premi.
Déu-n'hi-do.
Concretament, així perquè us en feu una idea, el primer premi d'Hisenda se'n queda... se'n queda 72.000 euros.
Escolta'm.
Uau.
Llifquito, eh?
Què significa això? Doncs que el premiat rebrà uns 328.000 euros si té un dècim. A veure, no ens queixem.
Per un bon
no,
pis,
no, no. Escolta'm una cosa.
Per un bon
que
pis,
per no. Allò que diuen per tapar un forat, sí, un, sempre sí. Va bé. I uns sí, sí. Quants més, eh? Va, pel que fa al segon premi, que potser tenim algun oient de Ràdio Estel que li ha tocat.
Escolta, si us ha tocat, fàcil.
Passeu un bizum.
93 409 2771, 93 409 2772. Si us ha tocat, ho volem saber, eh?
Correcte, truqueu-nos. Doncs el que dèiem, el segon premi, Hisenda se'n quedaria uns 17.000 euros. Tampoc se'n queda pocs, no? I l'afortunat o afortunador en cobraria uns 108.000, val? I pel que fa al tercer premi, doncs Hisenda en rasca uns 2.000 euros i d'aquesta manera el premiat en cobrarà uns 48.000.
Tot i això no està malament, eh?
No està malament, no està malament. Però hem de parlar de tot. Hem de parlar del que es queda a Hisenda, no?
Sí, sí, sí.
D'aquesta manera, també dir-vos que el Sindicat de Tècnics d'Hisenda diu que si es reparteixen els premis grossos a Hisenda, li vindrien a tocar aquest dijous, dia 22 de desembre del 2022, uns 164 milions d'euros. És el titular que necessitàvem.
A Hisenda li toca la grossa, sí.
Sí, sí, correcte. Bé, doncs, dit això, una última cosa, no pel que fa a aquest tema, la loteria de Nadal. Què passa? Que heu guanyat un premi, sou afortunats, però l'heu compartit?
Ai,
els premis no es comparteixen. Ai, els premis, els dècims, volia dir. Els dècims, de veritat, no cal compartir dècims.
Es pot fer, però és estrany després.
Sí. Amb la persona que ho fas has de tenir un vincle molt fort.
Un problema, si no.
Si ho heu fet, doncs heu de tenir en compte que els experts tributaris insisteixen que cal anar a cobrar el dècim totes les persones que l'han compartit, a més, amb el DNI a la mà.
Sí, clar, si no, et tocarà pagar el doble, eh?
Correcte.
S'ha d'explicar.
Molta atenció, perquè si no es fa així i si es reparteixen després els diners entre els propietaris, podríem dir, del dècim, doncs Hisenda és com que no se'n fa càrrec i entenen que és una donació i que, per tant, caldrà passar comptes amb l'agència tributària.
Sí,
per tant,
ui.
No sigueu tontos.
Ah, no,
sí, parlem clar.
Sí, sí, és així, és així.
Val. Res. I ja per acabar amb el tema de la loteria de Nadal, vull destacar un momentàs que hi ha hagut al programa avui a l'Oi Por Oi d'Àngels Barceló, perquè han entrevistat una dona que ha guanyat el Gordus, diria, no?, en català.
Sí, la Grossa.
La Grossa, correcte. I quan li han preguntat què farà amb els diners, ha dit literalment: me voy a hacer una liposucción, me voy a quedar con un tipazo y voy a volver con mi ex.
Mira que bé.
És la frase.
Digue-ho.
Clar que sí. Bé.
Sí.
Bravo, mai millor dit per tapar forats.
Correcte. Queda tot clar, no?, pel que fa a Hisenda, sí?
Sí, home, i tant.
Doncs seguim.
Claríssim.
Avui també us porto una notícia de successos, eh? Em poso així una mica informativa, però l'hem de destacar. I és que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 52 anys com a presumpte autor de 7 robatoris amb intimidació a la benzinera del col·legi, que és el Segrià. Aquí ja ens aturem, perquè diu 7 robatoris en una mateixa benzinera. Aquest home de què va?
Sí. Bueno,
ja partint de la base que robar no està bé.
I tenia ganes de que l'atrapessin, perquè vull dir 7 cops al mateix lloc.
Correcte, aquí has estat molt bé. Continuem, val? Perquè això no és tot. I és que sembla ser que els atracaments, durant aquests atracaments, el lladre, que anava amb barret, la cara coberta amb un tapaboques i es protegia per evitar petjades,
sí,
doncs robava la recaptació i fugia a peu per camins rurals de la zona, val? Després d'amenaçar a una treballadora amb un ganivet, però que mai arribava a agredir-la. Pobra treballadora, també.
Sí,
perquè
sí, sí,
jo
sí.
Crec que era la mateixa durant tots els robatoris.
T'imagines,
no?
Ja saludaven, eh?
Sí.
Hombre, ¿qué tal?
¿Qué vienes a robar hoy?
Lo de siempre,
¿no?
Aquí,
pues...
¿no?
Sí,
¿qué hace un ladrón como usted en un lugar como este?
Sí. I, però seguim, val? Perquè és en aquest últim assalt, que va ser el dissabte passat, quan el lladre no va trobar diners, val? A la caixa registradora. I què va fer? Doncs va accedir al despatx per robar l'efectiu que tenien en una nova bossa. Un moment en el que, atenció, la treballadora de la benzinera va aprofitar per sortir de l'establiment i tancar el lladre a l'interior.
Va tapar
molt bé.
Bravo. Digues-ho, reina. O sigui, clar, després de 7 robatoris, l'has aconseguit tancar. Bueno, una crac, no?
Heroïna sense capa.
Sí. I clar, què passa? Doncs que l'home, en veure's atrapat, doncs va començar a donar cops violents a la porta fins a rebentar-ne el pany, i va aconseguir fugir a peu per un camí que condueix, doncs, directament al poble. Però, clar, donem gràcies, no un dia més, a la tecnologia, perquè els Mossos van penjar a Twitter imatges de les càmeres de seguretat de l'establiment. I, clar, i tot i que el lladre anés molt tapat, doncs, finalment l'han pogut identificar. A hores d'ara està detingut i, atenció, perquè aquest és un figura, perquè el lladre en qüestió té nombrosos antecedents. De fet, se l'acusa de 7 robatoris amb intimidació comesos des del febrer del 2021. Per tant, déu-n'hi-do.
7 més, eh?
Correcte.
Déu-n'hi-do.
I res, i avui mateix, doncs, passarà a disposició judicial. Aquesta és la notícia.
I acabem, com sempre, amb noticieta musical, Núria.
Sí, i avui ens la porta Belén Aguilera. Les que creien que l'amor me salvaría. Como ves, no siempre he sido. Sabeu qui és, la Belén Aguilera?
He de dir que no, però m'agrada molt.
Molt. Aquesta cançó és increïble. Doncs ella és una cantant barcelonina que després d'un temps de silenci on s'ha centrat exclusivament en la seva carrera professional, doncs avui ha reaparegut a través de les seves xarxes socials per anunciar que aquest proper 2023 traurà nova música, una música que segur ha estat creant durant els últims mesos i que parlarà i molt de com s'ha sentit durant aquest període de molta reflexió i molt de silenci. En aquesta publicació la cantant també ha aprofitat per anunciar que ha canviat d'equip, cosa molt important per ella, i que està molt emocionada doncs, per la nova etapa que està a punt d'ensenyar-nos a tots. Per tant, molt bones notícies que ens porta avui Belén Aguilera i a l'espera de la seva nova música us deixo, per mi, amb un dels seus millors temes, que és aquest Mia.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què?
Doncs la pregunta del dia ha estat: ets dels que es fa propòsits d'any nou? Aquesta ha estat la pregunta, Joan. Tu preguntes, jo et responc, eh?
Perfecte.
Mira, quan la Núria va dir que la setmana que ve ja és gener,
sí,
a mi gairebé m'agafa un patatús.
Per què?
I perquè, mira, t'explico.
T'ha passat ràpid l'any.
Te'n recordes que et vaig dir que no tenia la sensació de que era Nadal?
Sí.
Doncs, si no tinc la sensació que és Nadal, encara menys de que s'acabi l'any. M'explico?
T'expliques.
Per tant, doncs res, em va sobtar molt que diumenge que ve sigui 1 de gener. I clar, aquest any jo tenia un objectiu,
sí,
que era permetre'm més a mi. És a dir, no ser tan dura amb mi mateixa. Objectiu, salut mental. Sí?
Complert?
Diria que està complert, sí.
Val.
Així que ole jo, val?
Val.
Aplaudiments per a mi mateixa. I tu, Joan, tenies cap objectiu aquest 2022?
Sí.
Quin?
Et sorprendràs.
Digue-me'l.
Salut mental.
Salut mental. Ja són dos. Ja veuràs que hi anirem sumant persones,
sí?
Sí, sí, sí. Doncs ha arribat el moment de saber si a la gent del carrer es proposa objectius d'any nou o no.
¿Propósito?
Sí.
Propósito mucho realizado, ya veremos lo que sale. Sí.
A ver, sí.
No.
No, no soc de les persones que em faig propòsits.
No, per què?
No, perquè no els compleixes.
No, perquè no els compleixo.
Per què no els compleixes?
Gens.
O sigui, te'ls poses, ho fas 3 dies i després ja no el fas. Llavors, prefereixo que sigui una cosa de... te la poses quan vulguis i ja està.
A ver, sí, però que arribin és un altre tema.
Jo sí.
Sí.
Per motivar-vos o per què?
Per començar bé l'any, sí.
Vale.
Per començar l'any amb ganes, amb... Sí.
Sí, sí, también. Casi siempre es como cumpliendo algo que ya tengo como planeado, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya lo alcanzo, ya quiero como otra cosa. No sé, pero siempre es como un propósito, como que este año quiero hacer tal cosa.
Ah, doncs no, que va, que va. Perquè mai els compleixo.
Mai els compleixes.
Llavors, és... pa què?
Hi ha molta gent que pa què, eh?
Clar, clar, clar.
Que no els compleix.
És un gre...
O que directament no se'ls fa.
És un problema molt gran. Vols que et puc explicar dues coses que no venen a cuento?
No.
José, tu
ja
no opines.
Que aquest... José, que és la veu del poble, eh?
Sí.
Ja ho saps que en aquesta secció...
tot és possible.
Pots explicar, sí, el que vulguis.
Va, doncs explicaré la primera situació. La primera ha estat que jo avui, quan he anat a preguntar a la gent del carrer, de fet m'he anat a l'estació de Sants, d'acord?
Sí.
M'he trobat unes dones que els he preguntat doncs, si els hi podria fer una pregunta...
Els has preguntat si els podies fer una
sí.
pregunta.
Us puc fer una pregunta per Ràdio Estel? Lo de sempre, sí. Us en recordeu, no?
Sí.
Doncs això. I m'han dit, no, és que no hablamos catalán. I li he dit, puede ser en castellano también, no hay ningún problema. I em diuen, has empezado mal.
Ui.
Perdona, catalanofòbia? Doncs adéu, saps?
Has empezado mal.
Perdona, però jo parlaré català.
És nom de... És nom, és frase de Star Wars, eh?
Sí, que també et dic, què esperes estant a Catalunya, que no et parlin en català? Doncs algú parlarà en català, perdoni que et digui. Va, ja està. I l'altra cosa que no...
T'he indignat ara, eh?
Sí, m'ha indignat molt, però perquè m'ha enfadat realment. O sigui, jo sóc una persona que no m'enfado. Tu ho saps, Joan.
Per la llengua tot!
Clar, doncs...
Ara.
Prou ja. I després l'altra cosa és que un home un dia em va preguntar, escolta, no podem sintonitzar a Ràdio Estel des de l'Alexa? Perdoneu que us digui, ja es pot fer.
Sí?
Ja podeu dir, Alexa, pon Ràdio Estel. I posarà Ràdio Estel. Així que, convidadíssims tots a fer-ho.
I tant.
Doncs res, ja heu vist, eh? Gent que sí que té propòsits d'any nou i gent que no. I clar, com no pot ser d'una altra manera, hem de saber si aquest any en tenien algun o no i si l'han aconseguit.
Val.
Cosa que molta gent no té present, eh? Tothom se'l fa el propòsit, però després no hi pensem. I crec que és important recordar-ho.
Sí.
Després ja anirem als de l'any que ve, d'acord? Per tant, tranquils, que no corre pas pressa. Escoltem els d'aquest any, 2022.
No me'n recordo.
No te'n recordes, per tant, no està complert.
No, segurament. A ser més social i treure'm amistats que no em feien bé.
I s'ha complert?
Sí.
Que m'hiciera abuelo, mi hijo, però no.
No s'ha complido.
No.
No, amb sort estic fent una carrera, o sigui que...
Mi salut mental, quizás.
¿Y bien?
Sí.
Sí, mi nacionalidad, homologar...
Y cumplido, ¿eh? ¿Eso?
Sí, sí.
Deixar de fumar.
¿Y has deixat de fumar?
No.
Yo, mi propósito 2022, compré una casa que lo quería en Colombia, pues, y acá, pues, no pensaba venirme acá. Quería venirme hace como unos 10 años a España, y pues nada, me terminé viendo el 2022, o sea, como que era una cosa, un propósito muy viejo, que vale. Se cumple este año.
Bueno, trobar una feina nova, que ja l'he trobat, començo el 29 de desembre, així que perfecte, i res, pues, seguir vivint. I tenir salut.
Escolta, moltes felicitats, eh? Trobar feina en aquests temps no és gens fàcil.
Correcte, correcte.
Propòsit aconseguit.
Sí, totalment. De fet, propòsit aconseguit una mica al límit, eh?
Sí.
Perquè començar el 29 de desembre és una mica al límit de l'any, però compte,
sí.
Compte. Doncs aquí tenim algun dels objectius de la gent del carrer per aquest 2022, que en total tenim 9 testimonis, dels quals 4 no han complert el seu objectiu d'aquest any. M'encanta la noia que ens ha dit, no, dona gràcies, eh? Encara sort que estic fent una carrera.
Sí.
Així que una abraçada, eh? I tenim a 5 persones que sí que han complert el seu objectiu.
Ara.
Entre elles, una noia que ha millorat la seva salut mental, per tant, hi sumem una persona més a nosaltres. Ja en som 3, així que podem dir que per una persona hem aconseguit un resultat positiu en la nostra recerca,
està
Joan.
Molt bé, està molt bé.
Passem ara als objectius de l'any que ve, 2023. Se vienen cositas, així que què li espera a la gent aquest proper 2023?
Seguir fent treball personal, suposo.
Espero que aquest 2023 sigui bastant millor que el 2022. Simplement que vagi millor que l'anterior.
Bueno, més bé per aprovar el curs, perquè com han canviat el sistema d'educació, bueno, crec, en la meva opinió, que és més difícil. Llavors tinc que encara posar-me més al foc.
Bueno, potser racionalitzar-me millor els diners.
Estudios, creo.
Sí. Estudios?
Sí.
Vale, ¿qué estás estudiando?
Bueno, soy enfermera.
Vale.
Quiero sacar mi máster.
No sé, ja vindrà. És que som molt d'improvisar en el moment que sigui. Si és al febrer o al març, ja t'ho posaràs. No perquè sigui a l'1 de gener.
Ay, bueno, poder estudiar una maestría aquí, en Barcelona.
También y un coche.
También y un coche.
Sí.
Ah, yo prefiero una moto.
Una moto. Ah. Vale, ya había puestos a medir, ¿no?
Treure'ns la carrera que hem començat.
Literal, sí.
Sí?
Acaba.
Quin curs esteu?
El primer.
Ah, bueno, us la traureu, però encara bueno, us queda, no?
Portem un trote.
Sí? No us agrada?
Bueno, és que el que és arribar al 5 està difícil.
Sí? Què esteu estudiant?
Ade.
Vale, i us està costant una miqueta.
Sí, una mica. És aquest el propòsit.
Crec que estem confonent propòsit amb regalets. Regalitos, no va dir.
Sí, podrien ser uns autorregalets, podríem dir.
Sí, eh?
Sí, perquè al final depèn una mica de tu. No com l'home aquell que vol un net, no? Que això ja no depèn tant d'ell. Però sí que serien autorregalets, eh? Els nostres estimats estudiants estan una miqueta fins al gorro, podríem dir. Perquè
sí?
Si el primer any de 4 Aquests estudiants d'ADE, ja estàs cansat? Doncs, potser sí. Sí. Altres persones diuen que sigui millor que l'anterior, senzillament. Això també està molt bé. Aprovar el curs, la carrera, racionalitzar millor els diners. Això m'ha agradat, perquè jo també ho haig de fer. I altres persones que, improvisant, doncs, creuen que es viu molt millor i que no per ser 1 de gener has de tenir un propòsit.
Sí.
Què et sembla?
Bé,
Tu tens objectiu per l'any que ve?
Sempre.
Digue'm-el, va.
Continuar treballant en salut mental.
Val, jo també.
Això no és una cosa que passi en 4 dies.
Mira, deixa que et digui una cosa que he trobat, que ara no la trobaré.
Deixa un crit a l'audiència.
Tu fes el crit i jo busco la cosa.
Val. Mentre Nina Agustí està buscant, nois, noies del país, que ens escolteu, gent que ens escolteu, si heu d'anar al psicòleg, aneu-hi. No passa res.
Exacte.
Notícia positiva.
Exacte.
No passa res.
I, de fet, si aconseguiu entrar al de la Seguretat Social, doncs, mira, us estalvieu tota
la... Si aconseguiu entrar al de la Seguretat Social, truqueu-nos i dieu-nos com ho heu fet.
Sí, i de fet, espereu que un cop entreu i acabeu de connectar.
Ara.
Això és una altra història.
Ara.
Va, llegiré un propòsit que hem trobat per internet, val?
Sí.
El dic en castellà. Mi propósito para el 2023 es dejar de preguntarme si soy suficiente para las demás personas y empezar a preguntarme si esas personas son suficientes para mí. Bravo.
Música emotiva avui a la caravana i amb Nina Agustí, que ens planteja i ens replanteja els seus propòsits pel nou any.
Sí,
m'ha agradat
sí,
molt
sí.
aquest, molt emotiu.
Sí, la veritat és que és una frase que a mi m'ha agradat, perquè he pensat, té tota la raó del món. Moltes vegades ens relleem per això i hauríem de mirar l'altra cara de la moneda.
Frases d'inspiració.
No ploreu, Agustí. És que ja estan plorant des de la peixera. Va, ara donem pas a la millor part d'aquesta secció, Joan, que a tu t'encanta.
Sí.
Vols que li doni pas o vols respirar una mica abans?
No, cap problema.
Donem pas al...
El bonus track. Y en el reloj cantaño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás.
Mecano.
Molt bé, Joan.
Mira, Agustí, que avui s'ha convertit en el nostre personal Jorge Bucay. Digues...
Si no para, No, m'encanta. El bonus track d'avui, Joan, és d'unes dones que m'han deixat molt fora de joc
sí.
amb la seva visió dels propòsits i amb el seu canvi de xip, un canvi de xip. Abans hi creien, en els propòsits, però ara creuen en l'aquí i l'ara, d'acord? El present. Sí? El vols escoltar?
No, va fer una brometa de marques, però no la faré perquè són mitjans de comunicació.
Va,
digues.
Vinga, va, doncs escoltem el bonus track.
Antes y ahora no.
¿Por qué? ¿Qué ha cambiado?
Que ya, no sé, pienso distinto.
¿Piensas distinto? ¿Pero porque no los cumplías o porque...?
No, siempre cumplo lo que me propongo, pero ya no me pongo eso porque el año es un... O sea, Navidad es un día y ya. No, el objetivo es ahorita, lo que va a pasar mañana.
Voy viviendo cada día y logrando lo que quiero cada día.
Es que sabes que los seres humanos nos ponemos objetivos todos los días, por lo menos mi persona.
Y, o sea, ¿hemos ido cumpliéndolos?
Sí, a mí me ha ido bien así, porque antes pensaba mucho en el futuro y entonces me preocupaba por el futuro y no, así no es la vida.
No, doncs su persona fa bé,
Sí?
Viure aquí i ara.
Sí.
Com en aquest programa. Aquí...
Sigo vivo.
I ara.
Exacte.
I sigue vive. Vive.
Vive. Sigue vive. No, vive. Sí, està bé, està bé.
Ni viva ni vivo.
Doncs escoltar la veu del poble
Vivi.
I aquesta experiència i canvi de xip, donem pas a la nostra experta del dia, que és Victòria García, coordinadora del grup de treball de psicologia coaching al Col·legi de Psicòlegs de Tarragona i psicoterapeuta d'adults i adolescents. Molt bona tarda, Victòria.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Per quin motiu ens posem propòsits d'any nou?
Bé, doncs, quan comença un nou any, diguem que és un bon moment... o acostumem a fer-ho, per fer balanç pues de l'any que acomiadem i llavors mirem l'any que comença amb un cert optimisme, no? Amb un cert entusiasme, perquè és com un canvi de cicle. És un moment de reflexió, d'avaluació, que ens pot servir doncs, per conèixer-nos millor i per repensar allò que valorem, perquè, de fet, les experiències que hem viscut l'any anterior... poden ser un bon punt de partida per reflexionar sobre com fem les coses i per replantejar-nos com les podem millorar, no? Al fi i a la cap, el que busquem és ser més feliços i viure millor.
Victòria, ens poden jugar a la contra si no hem aconseguit aquests propòsits d'any que ens hem fet en termes de salut mental?
Doncs sí, perquè de vegades és veritat que el fet d'agafar un full en blanc i un bolígraf, no?, per fer la llista aquesta típica de propòsits per l'any vinent, té un valor com moltes vegades és més tradició o ho prenem més com un ritual en si, més que no pas com una veritable llista d'objectius que sigui motivadora i útil, no? Mm. Llavors, el fet de pensar que ho farem ja ens produeix emocions positives.
Mm-hmm. Victòria, molta gent...
En aquest sentit, perdona,
pot
esdevenir una font de motivació i un motor de canvi,
sí,
però és veritat que en molts casos, pues, al final aquesta llista acaba al fons d'un calaix, clar, i en el pitjor dels casos pues, ens pot perseguir en forma de culpa durant mesos perquè no els hem aconseguit o no els estem aplicant, no? Per tant, aquesta llista que en principi podria semblar inofensiva se pot convertir en una arma de doble tall, no?
Uh-huh. Clar, per això comentàvem que molta gent ha desistit en posar-se a propòsits. Com ha de ser un bon propòsit, un propòsit realista?
Sí, sobretot és important saber definir els propòsits, els objectius, perquè no tot és la bona disposició personal, no? S'ha de ser al màxim de concret i realista en la definició d'aquests objectius. I s'ha de valorar també les circumstàncies personals de cada moment, perquè és obvi que no podem proposar-nos els mateixos propòsits amb unes circumstàncies personals adverses que en unes altres que ho afavoreixin, no? De vegades hem de ser conscients del temps que disposem i també no només del temps que disposem, sinó en saber-lo organitzar, no? Manegar de forma adequada per tenir aquells espais on volem aplicar pues, un cert propòsit, una certa activitat, no? Reservar-nos el temps perquè el temps el tenim sobreaprofitat, no? I no deixem els espais o no sabem sacrificar certs espais per dedicar-nos a allò que ens hem proposat.
Uh-huh. Victòria, moltes vegades ens proposem propòsits que depenen d'altres persones.
Mm.
Han de dependre sempre de nosaltres? O sigui, que esperem coses dels altres és bo?
No. És igual que l'autoestima, no? O sigui, l'autoestima se pot veure reforçada exteriorment, però majorment s'ha de treballar des de dintre, no?
Uh-huh.
I lo mateix en el cas dels propòsits. O sigui, si ens proposem un objectiu, ha de dependre de nosaltres íntegrament, perquè, si no, sempre està subjecte a d'altres persones. És com quan diem, pues, bueno, vull que siguis més generós amb mi. Pues estem posant l'atenció en l'altra persona, no? No és pròpiament un objectiu personal, això. No se pot definir com a objectiu personal, perquè depèn d'altres. Per tant, no pot ser... efectiu ni vàlid a l'hora de definir un objectiu. És sobretot proposat per un mateix i està amb l'autoconfiança de sentir que som capaços d'aconseguir-ho, no? Encara que depengui de nosaltres, perquè nosaltres també ens boicotegem de vegades, no?
Uh-huh.
Llavors l'autoestima també és important a l'hora de saber el camí que volem seguir i quins objectius ens hem de marcar per fer-lo possible. O sigui, si tenim clar per què ens hem fet un propòsit, serà més fàcil mantenir-nos constants i ferms, no?
Sí, Victòria, les últimes noies ens comentaven que elles es posen objectius cada dia. És un bon mètode?
A veure, lo que està clar és que els grans objectius són difícils d'assolir, llavors els hem de fraccionar. I una manera de fraccionar-los és això, el que deien aquestes noies, no? Marcar-se petits objectius, perquè en això ja en si el fet d'aconseguir el teu objectiu cada dia és un microobjectiu que ens ajuda mica en mica a aconseguir el gran objectiu final, no?
Mhm.
Llavors és preferible marcar-se aquests petits objectius perquè són una font de motivació també.
Victòria García, coordinadora del grup de treball de psicologia coaching al Col·legi de Psicòlegs de Tarragona i psicoterapeuta d'adults i adolescents, moltes gràcies per pujar a la caravana a explicar-nos-ho tot. Molt bones festes i bon any nou.
A vosaltres i bon Nadal a tots.
4 minuts que passen de 4:15 de la tarda. Nina Agustí, com sempre, moltes gràcies.
A tu, Joan.
De seguida parlem d'altres coses, com per exemple tot el merder aquest que ha passat amb el Tribunal Constitucional. Per si encara no ens hem assabentat del que hagi passat, escolteu el que ens explicarà el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Herbós, que serà molt i molt interessant. Anem a publicitat i tornem a engegar la caravana, en un minutet i mig. Va, fins ara.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí. L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos de bric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos de bric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Bon Nadal, cambrers, cuineres, caps de sala. Bon Nadal, gegantes i capgrossos, patges del rei Gaspar. Bon Nadal, noctàmbuls. I bon Nadal, matiners. Bon Nadal a les lectores dels bancs dels parcs. I al personal de neteja. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Aquest dissabte 24 de desembre, Ràdio Estel transmetrà en directe la Missa del Gall a partir d'un 8:15 del vespre des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. La llum de Nadal es començarà a encendre als peus de la patrona de Barcelona. Viu amb nosaltres aquesta missa amb el somriure i l'alegria del naixement de Jesús. Aquest dissabte, dia 24, un 7:15 del vespre des de la Basílica de la Mercè.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
8 minuts que passen de 4:15 de la tarda. Mireu, després de mesos i mesos amb el bloqueig a la renovació del Consell General del Poder Judicial, la darrera setmana ha estat frenètica per tractar d'entendre què ha passat entre govern i oposició i per què el mateix Tribunal Constitucional ha paralitzat a través d'una votació que implicava, a més, González Trevijano, per cert, president del Tribunal Constitucional, i Antonio Narváez, que tenen el mandat caducat, una reforma judicial que implicava també la seva renovació, la d'aquests dos membres. Però per entendre-ho tot plegat, i sobretot quines conseqüències se'n poden derivar, avui puja a la caravana el professor Xavier Herbós, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona. Professor Herbós, bona tarda.
Bona tarda.
Setze togues clamen, plata bledes i un crustó, capelina un parell d'esclops, és el seu set. És el seu ser. Ara va de badabós, ara va de badabés, ara va de barrabàs, espantavelles, crits de mocí.
Professor Bosch, per tota la gent, jo inclòs, que tenim el cap com un bombo d'intentar entendre què és el que ha passat i d'on ve tot plegat, i té alguna cosa a veure una amb l'altra? És a dir, tot prové del mateix mal que és la renovació del Consell General del Poder Judicial? O aquesta renovació i la del Constitucional no tenen res a veure?
Té a veure, és a dir, és com si diguéssim una causa indirecta. La renovació del Consell General del Poder Judicial està frenada per manca d'acord entre els partits polítics, i això fa que l'actual Consell General del Poder Judicial hagi d'anomenar els dos magistrats que li corresponen per anar al Tribunal Constitucional amb una majoria desfasada, perquè el mandat el té ja caducat des de fa 4 anys.
Per entendre'ns, és el poder polític el que escull el Consell General del Poder Judicial i és el Consell General del Poder Judicial el que escull els membres del Tribunal Constitucional?
La segona sí, la primera, això de que és el poder polític, necessita potser una mica de matisació.
Matisem-ho, doncs.
Són les Corts Generals les que ho fan. Uh-huh. I llavors això necessita unes majories extraordinàriament reforçades de 3/5 parts. Què passa? Que si un dels dos grans partits no està d'acord, com és el cas ara, en concret en relació al Partit Popular, no es pot produir aquesta renovació.
Anem al que fa la reforma que proposava el govern espanyol. Aquesta reforma era un nyap pel redactat o per la forma en què s'ha fet o per totes dues coses?
Jo crec que era un nyap per la forma en què s'ha fet. Això a mi em sembla poc discutible. Per què? Doncs perquè s'ha fet afegint en el mateix paquet d'una reforma més important, o com a mínim amb aquella amb la que es va iniciar, que és la reforma del Codi Penal, aquella famosa de la que se sent parlar en relació a la sedició i la malversació, doncs se li van afegir, en forma d'esmena, la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, és a dir, la reforma del procediment que segueix el Consell General per anomenar els seus dos magistrats al Tribunal Constitucional, i la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. Aquestes dues esmenes estaven pensades i estan pensades per facilitar el desbloqueig en relació a la renovació del Tribunal Constitucional. On està el nyap? El nyap està, d'una banda, en que si tu tens un calaix de pomes i li afegeixes un parell de peres, la cosa no acaba de quadrar. Però, per dir-ho potser d'una manera més seriosa, ja se sap que el Tribunal Constitucional ha dit que no és correcte afegir a un procediment legislatiu que té a veure, per posar un exemple passat, amb la llei d'arbitratge, una esmena que el que fa és modificar la llei el Codi Penal. Uh-huh. Barrejar aquestes dues coses. Per tant, en el moment en el que van integrar com a esmena a la reforma del Codi Penal la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial i la modificació de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, en aquell moment els que no estaven d'acord, que eren el Partit Popular, van tenir la porta oberta per presentar un recurs d'emparament. Uh-huh. I això és la gota que fa vessar el vas i és el que desborda i provoca la crisi en la que estem.
El seu parell, sense entrar, de debò, i si és així m'ho diu i paro la pregunta sense entrar en qüestions polítiques, però el Partit Popular portant tot això al Tribunal Constitucional s'està carregant d'alguna manera el sistema judicial espanyol?
Jo crec que no, és a dir, el Partit Popular tenia tot el dret a fer-ho, i a més, com he dit abans, era perfectament previsible que ho fes. El que provoca la crisi, al meu parer, és la reacció del Tribunal Constitucional. Per què? Doncs perquè el que fa el Tribunal Constitucional és admetre a tràmit el recurs d'emparament i, de manera immediata, abans de resoldre el fons de la qüestió, és a dir, s'ha equivocat el legislador al barrejar aquelles esmenes amb la reforma general del Codi Penal i això ha provocat que no hagin tingut temps de discutir-ho els del Partit Popular, abans d'entrar en això, diu, aturem-ho tot. I aquí és on hi ha el problema, perquè en aquesta decisió d'aturem-ho tot hi ha, primer, una errada, al meu parer, bastant considerable. I és que voten a favor d'aturar-ho tot a dos magistrats que tenen el mandat caducat, el president i el senyor Narváez, tots dos nomenats en el passat per el govern de Mariano Rajoy i que havien de deixar el lloc que estan ocupant al mes de juny. Primer problema, que dues persones que es poden veure directament beneficiades de l'aturada de la reforma voten, quan, al meu parer, el meu és correcte, és que s'haguessin abstingut.
Professor, s'està dient molt, i ara començarem aquestes preguntes del s'està dient molt, i anem a desmitificar aquest s'està dient molt, que aquests dos membres estaven recusats. Què és la recusació i estan recusats, de debò?
Es van presentar escrits de per recusar-los. Què significa recusar? Significa que a mi m'ha de jutjar un tribunal i observo que en aquest tribunal hi ha un dels membres que pot tenir un interès legítim, un interès directe en que la sentència surti d'una manera o altra, o que sigui familiar de la persona a la que jo acuso davant d'aquest tribunal, s'està produint una situació en la que objectivament aquesta persona, la que jo vull recusar, no pot jutjar amb imparcialitat.
Per tant, és una acusació de possible prevaricació?
És difícil de dir, perquè la prevaricació com a delicte es produeix
quan
hi ha una intenció directa de fer-ho. El que passa és que en els tribunals, i en això també s'aplica al Tribunal Constitucional, quan hi ha un interès directe, se suposa que aquell que té un interès directe ha d'abstenir-se de participar en la deliberació. La qüestió és que aquestes dues persones van votar una cosa que comportava aturar una tramitació que, si hagués prosperat, feia que ells haguessin de marxar. Uh-huh. I, per tant, a banda de les intencions, que això no és rellevant, a banda de les intencions que aquestes persones puguin tenir, perquè potser volen marxar, però objectivament tenen un interès, hi ha un interès per part seva.
Per tant, li preguntava la prevaricació, perquè això també s'ha dit, a parer seu, professor, el Tribunal Constitucional, en el seu conjunt, ha prevaricat d'alguna manera?
No, jo crec que no. O sigui, prevaricar significa cometre un delicte, adoptar una resolució injusta amb consciència de fer-ho. És a dir, amb consciència de que estàs adoptant una resolució injusta. Primer, comencem que és molt difícil de provar que això ho faci un tribunal. Segona, que és encara més difícil en el cas del Tribunal Constitucional, perquè, diguem-ne, la presumpció de que actuen amb imparcialitat, en principi, ha de comptar. I, sobretot, perquè aquest element de la voluntat de fer-ho és discutible. Només si s'acredités d'una manera absolutament indiscutible que amb tota consciència han vulnerat alguna norma, podríem començar a parlar d'això. Però, encara que jo crec que efectivament s'han sortit d'alguna de les seves normes, jo crec que d'aquí a poder imaginar que hi ha prevaricació és molt agosarat.
Avui estem parlant amb el professor Xavier Arbós. Ell és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, sobre tot el que ha passat aquesta setmana al sistema judicial espanyol, no només amb aquesta renovació del Consell General del Poder Judicial, sinó sobretot amb la decisió que ha pres el Tribunal Constitucional sobre tirar enrere aquesta reforma jurídica que volia impulsar el govern espanyol. Clar, d'aquesta manera, amb el que ha adoptat el Tribunal Constitucional, s'ha parat un debat parlamentari, en aquest cas el Senat, que s'havia de produir aquesta setmana. Molta gent ho està comparant també el que va passar el 2017 al Parlament de Catalunya. És comparable i tenen coses en comú?
En part sí. Totalment comparable, no. Perquè mai el Tribunal Constitucional havia aturat una tramitació legislativa, estrictament legislativa. De fet, convé recordar que no va fer-ho ni tan sols quan estaven en tràmit al Parlament de Catalunya les anomenades lleis de desconnexió, aquelles lleis que es van aprovar el 6 i 7 de setembre de 2017. No ho va fer-ho, tot i que se li va demanar a diputats de l'oposició en aquell moment, és a dir, diputats del PSC, de Ciutadans i del Partit Popular, van presentar un recurs d'emparament al Tribunal Constitucional, i fins aquí podríem fer una certa similitud amb el que han fet els del Partit Popular, i també ells, al igual que ara ha fet el Partit Popular, van demanar al Tribunal Constitucional que aturés la tramitació d'aquestes lleis. A diferència del que va passar el 2017, el Tribunal Constitucional no ho va aturar. Per tant, una similitud exacta no hi és. Sí que hi ha alguna cosa que resulta comparable, encara que no sigui exactament, quan el Tribunal Constitucional va prohibir que el Parlament de Catalunya votés la investidura de Carles Puigdemont, quan Carles Puigdemont es trobava a Brussel·les. Per què és comparable, encara que no del tot? Perquè estem comparant el que són atribucions constitucionals. És a dir, la Constitució dona a les cambres, a les Corts Generals i també al Parlament la facultat de dictar lleis, però també la Constitució dona a les cambres autonòmiques, al Parlament de Catalunya, en aquest cas, la facultat d'elegir el president de la comunitat autònoma, en aquest cas, el president de la Generalitat. Per tant, no és el 100% comparable, però sí que és parcialment comparable. Sí que hi ha algun element que ho pot aproximar.
Mirem, professor, si li sembla bé una mica de cara al futur, quines conseqüències pot tenir tot plegat? Quines conseqüències pot tenir la decisió del Tribunal Constitucional? Ha sentat alguna mena de precedent per alguna cosa?
Ha sentat un precedent, que vol dir que a partir d'ara és hipotèticament possible que un diputat de l'oposició, i estem parlant d'un, d'una sola persona, s'adreci al Tribunal Constitucional al·legant que en la tramitació legislativa s'ha impedit la seva participació, que és un dret fonamental, i que el Tribunal accepti, a més, la petició de suspendre-ho tot. Llavors, això podem discutir-ho. És, en tot cas, políticament molt greu, perquè significa que el Tribunal Constitucional no fa allò que se suposa que ha de fer, que és esperar fora dels parlaments que surti una llei, i si algú troba que aquesta llei és inconstitucional, el tribunal hi entra. Però, en aquest cas, no. En aquest cas està entrant, com si diguéssim, a la cuina de les lleis. I això, al meu parer, és anar una mica més enllà del que és la famosa separació de poders, que no només val en relació al legislador i als jutges, sinó també val en relació als altres poders en relació al legislador.
Està, igual hauria d'haver començat per aquí, però em resulta molt curiós fer-li ara. Quan parlem del Consejo General del Poder Judicial, tothom més o menys sabem que estem parlant del sistema judicial, del poder judicial espanyol. Ara em fa que més o menys, eh?
Més o menys, sí, perquè el Consejo General del Poder Judicial no és un òrgan judicial, no dicta sentències. El Consell General del Poder Judicial el que fa és, diguem-ho així, governar...
És un òrgan de govern
del Poder Judicial.
Del Poder Judicial. Ara bé, el Tribunal Constitucional, si no erro, no ho és.
No ho és, no forma part.
Ben bé què és? És un ens independent.
El Tribunal Constitucional és una institució que existeix des dels anys 20 a Europa i que ha proliferat extraordinàriament a Europa... Després de que Itàlia, Alemanya van sortir dels règims fascistes i que la resta de països tant sortien no bé de sistemes autoritaris com el cas del franquisme o quan va caure la Unió Soviètica als altres països. A què consisteix això? Consisteix en que hi ha un tribunal que pot tenir altres atribucions, però és un tribunal que és jutge de lleis. És a dir, el tribunal no s'ocupa d'un cas concret del senyor contra del senyor que ha robat un cotxe i que l'acusen, no. Secundàriament, concretament el Tribunal Constitucional pot fer-ho, però el que és comú a tots els tribunals constitucionals el vetllar per una cosa que es considera molt important, que és la supremacia de la Constitució, que ni tan sols el poder legislatiu, ni tan sols el poder legislatiu que és elegit directament pels ciutadans, pugui dictar lleis que vagin en contra del que diu la Constitució. Aquesta institució és a tot arreu i des de sempre molt controvertida. Per què? Doncs perquè aquests jutges, que formen part del Tribunal Constitucional, no reflecteixen exactament unes majories parlamentàries concretes d'un moment donat, sinó que estan escollits de diverses maneres perquè perduri el seu mandat...
Què és el que està passant ara?
Què és el que està passant ara, més enllà d'una legislatura concreta.
Està bé, professor, però que sigui així, que contem els membres del Tribunal Constitucional com a conservadors o com a progressistes, i tots sabem més o menys que poden arribar inclús... si no erro, ara no recordaré el nom, però hi havia un famós membre del Tribunal Constitucional gairebé amb carnet a la boca.
Està bé o malament, comencem per dir que és inevitable, tal com estan les coses. Llavors, d'entrada diríem que no ens ha d'escandalitzar que s'identifiquin les línies ideològiques dels jutges i magistrats.
Ja, però fins a quin punt, professor, garanteix això la seva independència?
Una cosa és que se sàpiga que tal persona té un perfil més aviat progressista, més aviat conservador, posem-li les etiquetes que vulguem. El Tribunal Suprem dels Estats Units, des del començament, això se sap. Però primera, no és automàtic que aquestes persones votin sempre en funció d'aquell que l'ha designat. Aquesta és la primera consideració. I sovint passa. Què és el que s'està donant ara? I és que en la percepció popular la imatge que es dona és que porten com aquell qui diu l'etiqueta enganxada a la toga. Llavors, vol dir això que es comporten sempre en funció d'això? En aquest moment estem veient que sí. Vol dir això que necessàriament estan actuant per indicacions d'aquells que en el seu moment els van designar? Això seria una equivocació. I, si em permet, li posaré un exemple. Perquè és important que s'admeti com a mínim la hipòtesi de que les persones poden i podem ser independents en tot. Uh-huh. Posem per cas que hi ha un periodista que treballa en un mitjà de comunicació, que aquest periodista té unes simpaties concretes per un partit polític, tothom sap que això pot passar i és normalíssim. I tothom sap, i aquest periodista arriba amb una indagació que fa a descobrir que el seu partit polític de preferència està cometent greus estafes. Què fa aquest periodista? Llavors, el que hem d'imaginar és que si aquest periodista és un professional, deixarà de banda aquestes simpaties i informarà d'això. Per tant, aquí comencem. Tots estem en condicions, per un mínim d'ètica que tinguem, d'anar més enllà de les nostres preferències ideològiques.
Dit d'una altra manera, professor, si dir que el sistema judicial espanyol, i segur que li han preguntat mil vegades, dir que el sistema judicial espanyol està polititzat, és tan populista com dir que el periodisme està polititzat en aquest país?
Si ho diem en aquests termes, sí. Jo crec, sobretot, això també és molt important, s'ha de matisar, hi ha 6 o 7 mil jutges a Espanya, i la majoria, la immensa majoria d'ells, no només fan bé la seva feina, sinó que no donen peu a crítiques d'una politització. És a determinats nivells on, per diverses raons, aquesta consideració de politització es pot produir. Jo crec que ens equivocarem molt si no creiem en res, tan equivocat és creure-s'ho tot com no creure en res. Entre altres coses, perquè si seguim amb l'analogia del periodisme, al final, quan la gent considera que tot el periodisme està polititzat, acaba nodrint-se només de les notícies de les xarxes socials i al final acaba vivint en una bombolla.
Professor, ens queda res, mig minutet, però no vull deixar aquesta qüestió en l'aire. En parlàvem d'aquesta reforma que planteja el govern i li començava a preguntar i ara què, no? Ara el PSOE podrien tirar endavant aquesta reforma a través del que abans em deia que és la llei orgànica del Tribunal Constitucional?
El PSOE i fins on jo sé també Unides Podemos, uh-huh, el que hem fet ha estat, mentre el Tribunal Constitucional l'ha aturat la tramitació d'allò que volien regular via esmenes, han entrat una altra vegada, s'han posat a la casella de sortida i han fet proposicions de llei per arribar a la mateixa modificació amb una via diferent d'aquella que havien paralitzat. Per tant, jo crec que en qüestió de mesos és possible que aquesta reforma vegi la llum.
Professor Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Un minutet, res, menys mig minutet i arribarem a les 4 de la tarda. De seguida els serveis informatius que també ens expliquen per on passa l'actualitat i nosaltres tornem a la caravana. Fins ara.